Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. La guerra a l'Orient Mitjà continua escalant amb un nou cop al règim de l'Iran. Israel ha matat el cap de seguretat Ali Larijani, una de les figures claus del poder iranià. En l'atac també ha mort el cap de la milícia Basij, responsable de la repressió de les protestes ciutadanes dels últims anys. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, manté que amb accions com aquesta obren la porta perquè el poble iranià s'alce contra el règim dels ayatolars.
Estem enfonsant aquest règim amb l'esperança de donar al poble iranià l'oportunitat d'eliminar-lo. No passarà de cop, no passarà fàcilment. Però si persistim en això, els donarem l'oportunitat de tenir el seu destí a les seves pròpies mans.
L'Iran ha anunciat venjança per la mort dels seus dirigents i ha llançat nous atacs contra Israel i diversos països del Golf, mentre el preu del petroli continua escalant pel conflicte. Més notícies, Oriol Pujador.
El govern intensifica els contactes amb Esquerra per salvar els pressupostos al Parlament. L'executiu de Salvador Illa té l'opció de retirar-los abans de la votació de divendres, però a canvi vol garanties que els republicans els aprovaran més endavant. Les parts s'han vist almenys en una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat aquest dimarts. La consellera portaveu Sílvia Paneque apel·la a la discreció a les negociacions.
Responsabilitat i prudència fins a l'últim moment. Quan és l'últim moment, crec que tots vostès saben que divendres, depèn quines negociacions, els àmbits de privadesa i de prudència són recomanables.
La setmana de protestes de mestres i professors arriba a l'Equador aquest dimecres amb convocatòria de vaga a les comarques de Lleida i a Catalunya Central. En la jornada de dimarts, les aturades s'han fet al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès, amb un seguiment del 70% segons els sindicats i del 38% segons la conselleria. El govern manté que no reobrirà la negociació.
Està interrompuda la circulació de trens a les línies R1 i R4 de Rodalies entre Plaça Catalunya i Sants per un incendi que ha afectat el sistema de senyalització. El gestor d'infraestructures Adif treballa per arreglar els cables que han quedat malmesos per les flames. En declaracions al Més Nit de 3CAT Info, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha reconegut que no saben ni com ni quan es podrà recuperar el servei.
Els tècnics estan treballant, ara no podem donar una previsió de com, quan finalitzaran aquestes tasques, però s'estan fent tot el possible per tal de recuperar aquest servei ferroviari i també s'ha de veure en quines condicions es pot recuperar la circulació en aquest túnel.
Renfe recomana als usuaris que estiguin pendents de les seves xarxes socials i també les de DIF.
El periodista Jordi Bordes ha guanyat el segon premi Anna Pérez Pagès de Periodisme Cultural. El jurat ha destacat la seva omnipresència, entusiasme i dedicació al món de la cultura, tant a través dels articles diaris al Punt Avui com en l'impuls del portal recomana.cat. El premi s'ha lliurat aquest dimarts al Teatre Lliure. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Jordi Bordes ha parlat del que creu que posa en valor la figura del crític teatral.
Un crític teatral ha de servir perquè el públic i la secció de cultura, en general, els productors, coneguin espectacles que segurament no podrien anar a veure. Això és una cosa. Una altra és, ha de servir per seguir les trajectòries dels espectacles.
Catalunya tindrà una primavera molt pol·len per les pluges i la inestabilitat climàtica, segons els experts de la xarxa aerobiològica de Catalunya, que preveuen una temporada especialment intensa per a les persones al·lèrgiques. Les pluges acumulades i les temperatures suaus han activat la vegetació abans d'hora, segons Jordina Belmonte, que coordina l'entitat.
És una mala notícia pels que són al·lèrgics. Els pol·lens de les herbes, parietària, que ja hi és, gramínies que va començant, plantatge, blets, perquè són herbes que molt fàcilment després de la pluja tornen a florir o fins i tot germinen noves llavors i creixen més plantes, i aquestes es poden allargar tranquil·lament en pol·linitzacions importants fins a l'estiu.
Esports, aquest dimarts s'ha sabut els quarts quatre primers equips classificats per als quarts de final de la Lliga de Campions de futbol, amb el Madrid entre ells, juntament amb el Paris Saint-Germain, l'Arsenal i l'Sporting de Portugal. Aquests han estat els marcadors dels vuitens de tornada: Manchester City 1, Madrid 2, Chelsea 0, Paris Saint-Germain 3, Sporting de Portugal 5, Bodo Glimt 0 a la pròrroga i Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0.
El torn del Barça serà aquest dimecres. Els blaugranes hauran de superar el Newcastle al Camp Nou per accedir als quarts de final després de l'empat a 1 de l'anada. Flick, d'altra banda, ha desvelat que el Barça serà el seu darrer club com a entrenador.
Aquest dimecres se sabrà quins dels dos equips catalans, Barça o Badalona Women, accedeix al final de la Copa Femenina després de l'empat a 0 de l'anada de les semifinals. Qui es classifica per a la final s'enfrontarà a l'Atleti de Madrid.
I en futbol internacional, el Marroc s'ha proclamat campió de la Copa Àfrica als despatxos després que hagin prosperat els seus recursos a la Confederació Africana de Futbol. Al terreny de joc, el Senegal s'havia imposat al Marroc per 0-1 a la pròrroga en una final farcida d'incidents.
Fins aquí les notícies.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre un llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he replantat una planta, he acabat un llibre i he fet una sorpresa. Ja sé que la dita diu que has de plantar un arbre, tenir un fill i escriure un llibre, però com que tot això també ho he fet, doncs em permeto el luxe de canviar la frase feta i innovar. Per fi vaig portar una planta de marduix que una de les nostres oients em va dir que podia comprar en alguna parada o botiga de plantes, i la vaig trobar, efectivament. L'he trasplantada en un test més gran, lluny de les altres que tinc, poquetes, si dic la veritat, i està situada en un lloc amb sol i ombra i poc regada, com em va recomanar el senyor de la parada. Veurem si el pròxim plat de pèsols, encara el marduix, és viu i pot acabar de fer el seu rol en aquest plat. He acabat un dels tres llibres que m'estava llegint alhora, que per culpa dels que m'haig de llegir per feina, després em queden els meus, els que llegeixo per oci i per plaer, amb una vintena de pàgines per acabar i se'n fan eterns. I em sembla que abans d'anar a dormir aquesta nit encara acabaré el segon i estaré orgullosa de la meva evolució. I la sorpresa l'he fet quan una persona que estimo molt m'ha deixat un missatge dient que estava emboirada i que se n'anava a dinar en un banc d'un parc, que hi ha a prop, per cert, de la ràdio, i jo, que venia cap aquí perquè avui teníem reunió de programa, m'hi he presentat sense avisar i ha estat un moment bonic en una hora poc habitual. I és que al final, amb tant de missatge amunt i avall, ens perdem les converses i les visites presencials. I avui el dia era bonic i primaveral, i per mi encara ho ha estat més. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, José Luis Santiso, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Les 12 i 10 minuts. Bona nit. Comencem una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio a partir d'ara i fins a les 2 de la matinada amb les vostres preguntes, les vostres respostes i les vostres reflexions d'entrada al 93-207474, com ja ha fet i ja ha marcat en Ferran des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Bona nit, Ferran.
Bona nit, Marta.
Què tal?
Mira, volia saber si a Catalunya, i més en particular a Barcelona, es pot trobar un generador que es diu Van der Graaf, de dimensions humanes, per fer unes fotografies.
A veure, un generador que es diu Van der Graaf... Van der Graaf, molt bé, és que m'ho apunto, eh? I has dit de dimensions...
humanes.
Molt bé.
Perquè es venen de petitons, però a mi m'agradaria un de dimensions humanes.
I això és per fer fotografies, dius?
No, és per condensar electricitat.
Ah, disculpa.
Electricitat estàtica.
Veus, oi, que sóc la més ignorant de tots avui, ara mateix?
És per... No, jo molt també bé. Ho sóc de moltes coses. toques l'esfera metàl·lica i els cabells et fiquen de punta.
Ah, d'acord.
I queda molt maco.
Ah, molt maco, d'acord.
Com a mi, molt divertit.
Molt divertit. Tu vols saber si això es pot trobar a Barcelona, eh? O a Catalunya,
sí,
vaja, en algun lloc.
Abans hi havia un... al Museu de la Ciència, però sí. El van treure, no sé per què, ja no hi és.
Ara sí que veig la imatge, ara que ho has dit, del museu. Molt bé. Doncs a veure si algú té resposta, Ferran, per tu.
Moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies. Adéu-siau. La Laia ens truca des de Vilavella. Bona nit, Laia.
Hola, bona nit.
Com estàs, Laia?
Bueno, sóc la Laia Soler, la neta de l'Eusebi de Vilavella.
Ets la neta de l'Eusebi de Vilavella, Laia, una abraçada molt gran.
Moltes
per tu
gràcies.
I per tota la família.
I trucava per dos motius. I el primer és per agrair a tots els oients i persones que han trucat les mostres de condol que ens han fet arribar. I a l'igual també volia donar les gràcies a l'emissora, ja que el meu avi durant molts anys va gaudir molt d'aquest programa.
Que bonic, Laia, això que dius. Perquè molta gent va trucar, eh? Suposo
sí.
Que, no sé si us ho han dit o heu pogut sentir, però molta gent... va trucar
sí, sí.
Per expressar el condol i per recordar-lo molt i per parlar d'ell. I jo, que no, ja no el vaig conèixer, perquè suposo que des que jo faig el programa ja no havia trucat, pobret,
no.
Doncs n'he tingut una idea molt clara de com era i com se l'estimava la gent. Així
sí.
Que transmeto a tota la teva família i moltíssimes gràcies per aquesta trucada, Laia.
Ei, perdona, que tinc un altre motiu.
Endavant.
Vale, i el segon motiu també va una mica relacionat amb aquest programa, perquè estic fent, bueno, jo faig batxillerat i estic fent el treball de recerca sobre l'impacte psicològic de la pèrdua de visió a diferents etapes de la vida. I he estat investigant sobre una alteració que es diu l'alteració del cicle de son-vigília de 24 hores. I jo penso que el meu avi la patia, ja que molts cops doncs, dormia de dia i de nit estava despert i per això trucava amb aquest programa. I volia saber si hi ha més persones invidents que els hi passa el mateix.
A veure, jo prenc nota del què, perquè hi ha persones invidents, bastantes persones invidents, que ens escolten. No sé quin és el motiu de que hagin perdut la vista, o això no
sí.
Ho sé, però repeteix-me que jo m'ho apuntaré al tema del teu treball, diguéssim.
És, bueno, és sobre l'impacte psicològic, però en aquest cas és sobre l'alteració de la son. Perquè el no veure-hi, doncs, clar, no es veu, no es percep la llum i això fa doncs, que s'alteri el cicle de la son.
Molt bé. Quan no veus, d'acord. Per tant, i a tu t'interessaria parlar amb alguna d'aquestes persones, si algú ens diu que li passa això?
O si ho poden explicar i jo m'escoltaré la...
Molt bé.
Perfecte,
és a dir, persones que ens expliquin quin és l'impacte psicològic que els hi ha generat que s'hagi alterat el seu son per culpa de que no hi veuen, no? És això?
Sí.
I que tu ho puguis sentir i et pugui servir pel teu treball de recerca.
Sí.
Perfecte. Doncs a veure si ho fem extensiu i els oients que en el seu dia van ajudar el teu avi, avui poden ajudar la neta, que és la Laia, i ens truca des de Vilavella.
Laia, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Una abraçada per tota la família.
Bona nit.
Adéu, bona nit. coses que passen boniques també en aquest programa. En la neta de l'Eusebi de Vilavella, tots aquells comentaris que vau fer als oients que ens vau trucar, doncs mireu, avui resposta i agraïments per part de la família, i a més a veure si ara podem ajudar aquesta noia a fer el seu treball de recerca. La Joana ens truca des de Mataró. Bona nit, Joana.
Hola, bona nit.
Què tal, Joana?
Truco perquè ahir vaig sentir un senyor que parlava això de la renda garantida.
Sí.
I, bueno, que jo també cobro, que ara ho han apujat una mica. Però, que em sents?
Sí, sí, et sento perfectament.
Ah, vale, perdó, perdó.
Sí, sí.
No, que jo també cobro això i ara ho han apujat una mica. I és clar, que ho trobo molt injust, que jo em donaven una ajuda per això dels aliments. Però com que ho vaig anar a demanar, quan ho vaig acabar, i ara resulta que no, que m'ho van denegar perquè ja passava del tope, representa. Uh-huh. I vaig parlar amb l'assistenta social i em va dir que m'ho demanaria.
Sí.
I, bueno, que faria una excepció. Però ara m'ho han fet, però només per 3 mesos, en vez de 6 mesos, com era abans. Uh-huh. I això, vull dir, no sé si m'ho tornaran a renovar o no, quan se m'acabi el maig, no ho sé.
Que és però cada quan ho renoven, això? Cada quant temps?
Abans era cada 6 mesos, cada però 6 ara mesos. M'han fet un, com excepcional, de 3 mesos. I, bueno, que això, que voldria dir que... Ho trobo tan injust, això,
clar,
perquè amb 800 euros pagant lloguer i gastos, en fi...
No, és evident que no s'arriba.
Que li dono la raó al senyor que va trucar ahir, vaja.
Sí. Molt bé, Joana.
I trucava per això.
Perfecte, doncs un testimoni més. Gràcies, Joana, per trucar.
Vale, gràcies.
Bona nit. La Maria Teresa, des de Vallureix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, un senyor va dir si les periquites, els periquitos femelles parlaven.
Sí.
Jo em vaig conèixer una que parlava, periquita femenina.
I era femella, i parlava.
Sí, i és que es té que la creença de que les periquites femelles no parlen, i llavors la gent ja no s'hi dedica a ensenyar-los a parlar, perquè parlin aquests animals els hi has de repetir moltes vegades les coses, oi?
Sí.
Doncs es té la creença de que no parlen. Jo penso que si estàs per elles i els hi parlen, perquè si aquesta que jo vaig conèixer parlava no és una excepció, oi?
No, suposo que no, vaja, suposo que algú s'hi va dedicar molt, no?
Bueno, diu que el noi de la casa posava una cançó dels Beatles, i que perquè li agradava molt, i un dia van sentir que repetia alguna cosa d'aquesta cançó, i llavors van dir, ai, la periquita parla, i llavors li van anar ensenyant coses.
I van anar parlant,
I això és veritat,
Sí.
Vull dir, jo penso que aquesta no és una excepció.
Molt bé.
I
molt
també...
Bé.
Va dir... Digue'm.
No, dic que molt bé. Sí, ho saps de primera mà, és perfecte, molt bé.
Bueno, jo la vaig conèixer.
Però per això et dic que és més font fiable no n'hi ha. La vas conèixer, està claríssim.
I també aquests que escrivien cartes, que va dir un senyor, per gent que no sabia escriure.
Sí.
Es deien amanuenses o escribanos. I això, a principi de segle XX, fins als anys 30, com que hi havia molt analfabetisme, encara hi era, hi havia oficines dedicades a això, i els capellans de parròquies també ho feien. O sigui, portaven la carta i els hi llegien. I llavors, segons la contesta que volien donar, llavors els hi escrivien.
Ah, d'acord. I era al mig del carrer, al mig del carrer.
No, diu que hi havia unes oficines...
Ah, també hi havia oficines. Ah,
sí, hi havia un analfabetisme molt gran i més de dones que d'homes, perquè les nenes no les portaven gaire a col·legi, saps?
Sí.
I el Ramon de Campoamor, saps qui era?
El Ramon de Campoamor?
Sí, un poeta escrit.
Un poeta, jo sé algun carrer que es diu Ramon de Campoamor.
Sí, doncs era un poeta del segle, escriptor del segle XX, no 20, 21, però va morir el 1902, que ja era el segle XX, saps?
Sí.
Va néixer el 1817 i va morir el 1902. Doncs hi ha un poema d'aquest senyor, d'una noia, que li demana que li contesti una carta del seu nòvio, que està fent la mili, jo no sé...
Sí, Déu-n'hi-do.
No, de veritat,
Sí, m'ho
crec. I llavors els hi donaven una almoina pels pobres de la parròquia i els que anaven a les oficines els hi pagaven.
Uh-huh.
Els hi pagaven uns diners que demanaven per fer aquest servei, però hi havia unes oficines especialitzades.
Especialitzades, molt bé.
Aquest poema del Ramon de Campoamor por mort, al final el capellà que li escriu la carta li proposa que ell li ensenyarà a escriure a la noia.
Ah, veus que bé? Aquesta seria la solució, ensenyar a escriure als altres.
Sí, bueno, no era, el Ramon de Campoamor va escriure aquest poema, eh?
Ja, ja.
Vull dir, de coses que passaven en aquella època.
Uh-huh, molt bé.
Perquè era un poeta i escriptor que escrivia, però sobre la realitat, no de forma romàntica,
clar,
no,
clar.
El que era la realitat de la vida, saps?
Perfecte, molt bé.
A tu, moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies, adéu-siau.
Adéu, adéu.
La Laia, que ens trucava des de Vilavella i feia aquesta crida a veure si algú dels oients ens podia ajudar amb aquest impacte psicològic per l'alteració de la son les persones que no hi veuen, i ens truca en Ricard, des de Manresa, que jo crec que vol ajudar la Laia. Ricard, bona nit.
No hi ha cap altra cosa millor com a locutora que la Marta Romagosa.
Amén.
Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Jo bé. I vos?
El gos el tinc aquí al meu costat.
A veus, això sempre, ben a prop.
Sí, tenim una gosseta aquí de quatre potes que està fent nones aquí amb nosaltres.
Que bé, que bé.
No saps la companyia que fan.
Sí, com
a més a més, alguna hora us explicaré la història d'aquesta gossa. Perquè és com un híbrid. És gos guia i no està ensenyada. Li surt així.
Veus que bé.
L'altre dia em va salvar que m'atropellés un cotxe.
Carai, què m'estàs dient?
Sí. Baixava jo sol amb el bastó amb ella i vaig notar que m'intentava estampir contra la paret i no, jo no havia sentit el cotxe encara, perquè aquests cotxes elèctrics no fan soroll.
Clar.
Pues, clar, no vaig sentir fins que vaig tenir una alçada, llavors vaig entendre perquè el gos m'havia volgut protegir.
Ostres.
O sigui que
brutal, clar.
Són meravellosos.
Són meravellosos.
Aviam.
A veure, si pots ajudar la Laia, Ricard.
La Laia. Primer de tot, la Laia tenia un avi que era meravellós. Jo no el vaig conèixer, l'Eusebi, però per la zona sí. I la Laia tenia un avi que era meravellós. L'Eusebi era un senyor que havia estat pagès, es va quedar sec de gran, i ell ens explicava moltes coses del camp, del que havia fet, de quan havia portat el tractor, i ens explicava moltes coses, i era un ignorant... Em podríem dir que era un ignorant il·lustre. Ell trucava molt a l'etapa del Xavier Solà. Uh-huh. De fet, era dels ignorants que no solia fallar gaires nits. Uh-huh. Clar, el problema dels cecs amb les alteracions del son es diu melatonina. Uh-huh. És a dir, el teu cervell, a partir de les 6, 7, 8, 9 del vespre, segrega una substància, i això m'ho va explicar el doctor Estivill, perquè jo en el seu moment vaig fer la mateixa pregunta, perquè no ho sabia. Mm-hmm. Segrega una substància que es diu melatonina, que és la hormona, per dir-ho més exactament, que ens diu que hem de dormir, que hem de baixar el ritme corporal i que ens hem de posar en modo... com ara ho diria amb els telèfons, en modo avión.
Sí,
no?
És sí,
a dir,
exacte.
Hem de posar en modo dormir.
Uh-huh.
Llavors, hi ha persones que són cegues de naixement que el seu cervell deixa d'entendre quan és de nit i quan és de dia i, per tant, no pots dormir. A l'Eusebi, què li va passar de gran? Pues probablement tingués problemes amb la melatonina. Perquè tampoc està... Jo no sóc metge, pobre de mi, això, si el doctor Estivill ens ho pogués, ens estigués escoltant i ens pogués trucar, seria meravellós.
Seria fantàstic, i tant.
Però pel que en sé, pot tenir, sí, pot tenir alteracions del son, a més, torno a fer referència al doctor Estivill, ell sempre diu que quan ets jove tens molt poc temps per estar al llit i moltes ganes d'estar-hi, i quan et fas gran tens molt temps per estar al llit, o sigui, tens més temps per estar al llit i poques ganes d'estar-hi. Llavors, jo crec que les coses poden anar per aquí. De totes maneres, si la Laia vol parlar amb mi en privat, l'Aina té el meu número de telèfon mòbil.
Molt bé, i li podem...
Sí, digue-li per ordres internes, que si no el té, que recuperi la trucada, que li recordo.
Sí, sí que el té. L'Aina té un ordinador al cap i
si no el té l'Aina, té l'Oriol, perquè l'Oriol se n'ha el té.
També. Tenim ben fitxat.
Que si la Laia em vol trucar i necessita que l'ajudi, com que ja ho he fet diverses vegades, he ajudat gent en treballs de recerca de batxillerat, ja no em ve de nou.
Molt bé, doncs li preguntem a la Laia i si vol li passarem el teu telèfon.
Sí, cap problema. Això sí, visc en un lloc complicat. Si m'ha de trucar, que em truqui per WhatsApp, si us plau.
Molt bé.
Això és l'única cosa per mi que li demano.
D'acord, perfecte.
D'acord?
Moltes gràcies, Ricard.
Una pregunta a la Marta Romagosa. Aviam si algú... No és que la Marta Romagosa, els llibres que escriu la Marta Romagosa.
Ai,
és la següent. Els llibres que escriu la Marta Romagosa es poden trobar a l'Apple Books perquè les persones cegues ens els puguem descarregar i llegir-nos-els?
Això t'ho ha de contestar algú? Jo sé que n'hi ha que...
Això hauria de contestar l'editorial, Fernavé.
Però vull dir que jo ho sé perquè alguna vegada he anat a l'auditori de la ONCE a fer algun acte i, i tenen llibres meus allà.
Vale. Que els és poden, que ara l'aplicació de l'Apple Books...
Però l'Apple Books no ho sé si és clar.
Si pengen els llibres a l'Apple Books ens és molt més senzill.
Clar.
Perquè tu agafes... Te'n vas a l'Apple Books, poses Marta Romagosa... Ara faré propagandes que no toquen, però, per exemple, el Xavier Bosch, no?
Sí.
Els llibres del Xavier Bosch, i jo me'ls he pogut llegir gràcies a això.
Clar, és perfecte. Sí, sí.
Però això és fantàstic, perquè la mateixa veu del nostre programa del telèfon ens ho llegeix.
Clar.
I és meravellós.
Doncs...
I jo sé que la Marta Romagosa ha fet llibres molt bonics i no n'he pogut llegir cap, i m'agradaria molt poder-ho fer.
Home... Doncs,
oh, noi,
ja t'ho investigaré.
Fas una lletra tan petita que no es veu, que home, per l'amor de Déu.
Jo t'ho investigo.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Ricard, una abraçada.
Una abraçada ben forta, salut.
Salut.
Adéu.
Adéu. En Quim, des de Sant Andreu, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, era per aquell senyor que va dir, que em pensa que era ahir o abans d'ahir, que em preguntava allò d'aquestes persones que els hi portaves una carta perquè te l'escrivís
sí,
i
sí,
tot.
Sí.
Llavors hi havia un altre lloc, aquest sí que me'n recordo, diu, que hi anava al mercat de la Boqueria, o al mercat de Sant Josep, el de la Rambla.
Sí.
A darrere, diguéssim, que hi havia un dia de la setmana que hi havia una placeta bastant gran que hi anaven les pageses, que en deien,
sí.
I llavors hi havia un apartat amb unes, com unes tauletes amb gent que s'hi dedicaven a fer això, també.
Molt bé.
I això et parlo, bueno, que jo tindria... Jo tindria 10 anys, diguéssim, no, que la mare, quan anava cap allà, vaig a comprar... Anem cap a la Boqueria, que m'ajudaràs a comprar. I va, vale. I al sortir fora, em diuen, mare, què fan aquesta gent? Diu, mira, la gent que no saben escriure, no saben què, aquesta gent els hi escriuen a màquina i els hi fan. Dic, ah, carajo, mira, bona ajuda, diguem, no? Ah. Doncs era allà, darrere el mercat de la Boqueria.
Darrere mateix del mercat, molt bé.
Així que entres al mercat i així em veus a sortir, ja a fora hi havia una sortida molt gran,
sí.
Que allà anaven les pageses a muntar les parades de fruit i tot, no? I llavors em reconec que hi havia aquesta gent doncs, que es dedicaven a fer això.
Molt bé, perfecte. Doncs mira, ja sabem més coses.
Ja, va.
Moltes gràcies, Quim.
A vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu.
L'entrevista que no t'esperes.
Si teniu mascotes, gossos o gats, ara parlarem d'una cosa que potser no sabeu i que segurament us pot interessar. Fa unes setmanes ens va trucar un oient del programa preguntant si era veritat que els gossos també donen sang, com fem els humans. Doncs ara li podrem contestar amb tots els ets i uts, perquè tenim al telèfon un veterinari que treballa justament al banc de sang animal. Aquest veterinari es diu Marc Beguer. Marc, bona nit, benvingut.
Bona nit, Marta, què tal?
Et traslladem directament, Marc, la pregunta d'aquest oient. És veritat que els gossos també donen sang?
Sí, oi tant. Els gossos, tant els gossos com els gats.
Tant els gossos com els gats. Molt bé. Tu treballes en aquest banc de sang animal. Explica'ns a què es dedica, que de fet és l'empresa on tu estàs treballant, eh? És una empresa privada, aquesta.
Correcte, sí. Nosaltres fem, en el banc de sang animal, bueno, estem basats a Sabadell, a Barcelona, fem extraccions de gats i gossos, extraccions de sang de donants voluntaris, o sigui, de tutors de gats i gossos que cedeixen voluntàriament el seu animal, els seus animals, per fer l'extracció de sang, i processem aquesta sang, la convertim en el que s'anomenen hemoderivats, que són concentrat d'eritròcits i plasma congelat, que llavors distribuïm en els centres, en els hospitals i les clíniques veterinàries de tota Espanya.
Clar, per tant, és el mateix funcionament, diguéssim, que el que fem amb la sang humana o amb el plasma, no? que després es comercialitza doncs, a tot el món, no? Com una multinacional, però només de sang de gats i gossos, és això?
Sí, exacte. Exacte. És molt similar amb el banc de sang de persones. L'única diferència és que el banc de sang està gestionat aquí a Catalunya, està gestionat pel Servei Català de Salut, i nosaltres som una empresa privada que, bueno, fem exactament la mateixa feina.
Clar. Ara ens expliques com funciona, perquè abans tenim un dubte. El banc de sang animal només recolliu, processeu i veneu sang o derivats d'aquestes dues espècies, que dèiem gats i gossos, perquè cap altra espècie d'animal, sigui mascota o no, té un circuit, diguéssim, regulat i empresarial per donar i rebre sang?
Bé, nosaltres ens dediquem exclusivament a gats i gossos, perquè... evidentment són les mascotes que són més abundants i que la gent té més al nostre país, però nosaltres fem el que es diu, en anglès s'anomena blood banking, que és no només extreure sang amb un animal i posar-li en un altre animal, sinó que de cada extracció que fem de sang, de cada unitat que fem de sang, n'obtenim uns derivats i separem els components d'aquesta sang, i pues, de cada extracció podem ajudar com a mínim dos animals, o sigui, dos pacients, inclús a vegades tres pacients. Llavors, amb altres espècies sí que es fan també transfusions de sang, sobretot amb cavalls, perquè són animals pues, que tenen cert valor, són animals també de companyia, són animals de treball, però amb aquests animals el que se sol fer no se separen els components, sinó que si tu tens un pacient a un cavall necessita una transfusió d'un altre donant, cavall o euga, li extreus la sang i tal qual es treu la sang es transforma en aquest pacient. No hi ha un processat
clar
previ, o no sol haver-hi un processat previ. No és una cosa tan, diguéssim, professionalitzada. No tens una empresa, almenys a data d'avui, no tens una empresa es dediqui a separar aquests components perquè potser a un pacient li convé més un concentrat d'eritròcits o li convé més un plasma congelat o li convé més un concentrat de plaquetes, per exemple.
Clar.
Sinó que el que fas és posar només la sang sencera, que s'anomena, que és sang tal qual la retires d'un donant o la transfons
amb un
pacient.
Uh-huh. Per tant, això, toros també no es deu fer, potser, estic pensant.
Uh-huh. Bé, amb cavalls, o sigui, amb gats i gossos, d'aquesta manera és la manera més eficient de fer-ho. Hi ha situacions en les que et convé més sang sencera, doncs perquè potser l'animal o el pacient té diversos problemes. O sigui, necessita diversos components. Llavors, li poses els dos components.
Uh-huh. D'acord.
I comptes de sang sencera.
D'acord. Centrem-nos, si et sembla, en aquest procés de donació de gossos i gats. Intentem explicar una mica... la gent sap una mica el circuit del que fem els humans, però primer de tot, on van aquests animals? A qualsevol clínica veterinària en poden treure aquesta sang per fer les donacions o han d'anar a un lloc específic?
No, les extraccions les fem nosaltres, el nostre equip. Tenim un equip de veterinàries i auxiliars veterinàries que es dediquen exclusivament a fer això, i generalment o venen els donants a la nostra seu, al nostre laboratori a Sabadell, o si s'ajunten diversos donants d'una associació, de caçadors, de cora, del que sigui, les nostres companyes es desplacen amb aquella localitat. Col·laborem amb alguna clínica, sobretot a València capital. Llavors, pues, durant 2 o 3 dies es fa una campanya, com igual que es fa amb donacions de sang d'humans, es fa una campanya i s'ajunten pues, 10, 15, 20, 30 animals, i durant un dia o 2 dies es fan aquestes extraccions.
Tots aquests gossos o gats que els seus propietaris doncs, decideixen que volen donar sang han de tenir, com passa amb els humans, un pes mínim o una edat, o no haver passat segons quines malalties...
Sí, exacte. Han de ser, en el cas dels gossos, han de ser adults, vale? Més d'un any. Han de pesar més de 25 quilos. No han de tenir malalties així cròniques en general, vale? que puguin afectar tant el propi donant pel fet d'extreure-li sang com el pacient quan li poses aquesta sang a un altre animal. I en el cas dels gats, han de pesar més de 3 quilos, ser també adults, més d'un any, i el mateix. Ah, i tots dos, tant gat com gos, no han d'haver rebut mai cap transfusió.
D'acord.
Perquè si han rebut alguna transfusió, tenen ja uns anticossos... bueno, és una mica més complex, però no, la seva sang podria donar algun problema amb el pacient al que li fas aquesta transfusió.
Mm-hmm. Han d'estar vacunats i desparasitats, per exemple?
Sí, en general sí. Tot i que nosaltres, com a, diguéssim, com a recompensa i apreciació amb els donants, quan els hi toca vacunació o desparasitació, els hi fem nosaltres, els hi fan els nostres equips d'extracció. Si quan venen a fer la donació els hi toca vacunar, doncs els vacunem.
Sense cobrar-los, per entendre'ns, eh?
Sense cost. Sí, exacte. I la desparasitació també. Uh-huh. A part de que amb aquesta sang es fan unes analítiques que necessitem nosaltres per assegurar-nos de que aquesta sang és apta per fer una transfusió.
Clar.
I és una analítica completa i el donant té accés amb aquestes analítiques. O sigui, uh-huh. Se'ls dona en els tutors aquestes analítiques.
El resultat, entenc. Alguna raça que descarteu? Aquesta no ens la porteu perquè no? Aquesta no serveix?
Bueno, clar, com a requisit en gossos és que pesin més de 25 quilos, totes les races que són petites o mitjanes queden descartades.
Clar.
Vale?
Sí.
Sí que, al contrari del que m'estàs dient, hi ha races que sí que ens interessen molt, com per exemple els greyhounds, que són un subtipus de raça de galgo, vale? De llebrer, perquè són animals que són bastant grans i solen ser d'un grup sanguini, que és el grup tipus negatiu, que és una mica menys freqüent que el positiu, i solen ser, a més, molt bons donants. O sigui, són molt tranquils, es deixen fer molt bé, els hi pots treure força volum de sang, perquè són animals que estan seleccionats per fer curses.
Clar.
Són animals que tenen molta capacitat, tenen un hematòcrit molt alt, o sigui, tenen molts eritròcits, molts glòbuls vermells per mil·lilitre de sang. Llavors, això ens va bé a nosaltres, perquè si podem treure, poder treure més profit, podem fer més unitats de transfusió d'una unitat d'un gos d'aquesta raça, i a més ells es veuen menys, els hi pots treure més volum sense que els hi afecti menys a la seva salut.
Per tant, són els llebrers, que són els galgos en castellà, perquè la gent potser no ho entén tant, són universals, donants universals, no? El que diríem a l'o, no? Dels humans, diguéssim.
Ah, exacte. És el donant universal.
El donant universal, molt bé. Nosaltres, quan anem a fer una analítica, hem d'anar en dejú, els animals també?
Mm-hmm. Els animals en general, o sigui, els gossos en general no, perquè no se'ls asseda ni es treu un volum de sang gaire significatiu. Els gats sí, perquè els gats generalment el que fem és els hi posem una petita sedació, molt, molt lleu, i llavors sí que han de venir en dejú. Vale? Mm. No és una anestèsia allò com si t'anessin a operar, però és una sedació molt, molt lleu perquè l'animal estigui més tranquil, perquè
clar,
no s'estressi.
S'estressa molt el gat,
passi,
no?
Perquè ho passi una mica millor.
Mm. I a quina part del cos punxeu els gossos i els gats?
Generalment a la jugular, o sigui, al coll. A una banda del coll, a una banda de la tràquea, diguéssim, que hi ha la vena jugular. I no... És una vena que és bastant gruixuda, que té bastant de calibre, i no, ni és massa dolorós ni estàs molta estona, perquè en un moment aconsegueixes treure tot el volum que necessites.
Uh-huh.
A part, les nostres companyes ho tenen molt i molt per la mà i fan... bueno, són unes cracs fent la seva feina. Els animals no s'estressen, inclús hi ha gossos que ja són donants allò que són assidus, o sigui, que repeteixen, que inclús s'adormen, o sigui, de tan relaxats que estan.
Imagina't.
Perquè entre que un li treu sang, l'altre li fa manyagues per aquí, el propietari li diu coses per allà, alguns acaben adormits i llavors els has de despertar, no perquè estiguin marejats i res, sinó perquè estan tan relaxats que s'adormen.
Clar. Deies que n'hi ha alguns que són assidus, que de quan es pot donar sang un gos o un gat, sense, evidentment, que li comporti cap perjudici per la seva salut, eh?
Mira, aquí hi ha molts estudis que ho han intentat determinar. En general, biològicament, o sigui, l'animal està capacitat perquè al cap d'entre 2 i 3 setmanes de l'extracció de sang, amb els volums que nosaltres, o sigui, amb la quantitat que nosaltres traiem de sang, està capacitat perquè al cap de 15 dies hagi tornat a recuperar tota aquesta sang que ja has tret. Mm-hmm. Llavors, com que nosaltres ho fem de forma més o menys professionalitzada i utilitzant uns criteris que al final el donant és l'individu que ens interessa més mantenir bé, ho fem cada 3 mesos. ¿Vale? Cada 3 mesos s'ha vist que, sigui quin sigui l'estat de salut que té l'animal, no hi comporta cap tipus de risc per la seva salut el fet de treure-li sang. Mm. Ara, hi ha animals que, donants que potser ells voluntàriament voldrien donar amb més freqüència, però no, nosaltres més freqüència de cada 3 mesos no ho fem.
No ho feu. Mm.
No ho fem.
Estic pensant ara en les crides que es fan des del banc de sang dels humans, vull dir.
Sí.
No sé, per exemple, abans de festes o en èpoques determinades que en demanden més perquè s'acaba, perquè la gent desapareix, perquè la gent fa vacances, el que sigui, i n'hi ha menys. Vosaltres, segons el moment de l'any en què ens trobem, també teniu reserves màximes o mínimes de sang de gat o de gos? Passa el mateix una mica o no?
Clar, les nostres reserves depenen de les donacions que fem, ¿vale? I en gran mesura depenen de la demanda que tenim. Llavors, hi ha èpoques de l'any a les que hi ha més demanda, sobretot a l'estiu. Hi ha molta demanda. Tinc certes teories, però no estic del tot segur, sobretot de sang de gat, perquè molts gats, hi ha el que es diu el síndrome del gat paracaigudista, que és que quan a l'estiu tenim les finestres obertes, les persianes obertes i tal, i el gat veu un ocellet en el balcó i el vol caçar i es tira del tabaix del balcó. Llavors, hi ha molta més incidència de gats politraumatitzats i que necessiten sang, doncs els mesos de juny, juliol i agost, més o menys.
Clar.
Llavors, són els mesos que nosaltres tenim més demanda, sobretot de sang de gat. Vale? I no són uns mesos que tinguem especialment moltes més extraccions de sang,
clar,
moltes més donacions. Llavors, sobretot de sang de gat, sempre tenim més demanda que l'oferta que nosaltres podem donar.
Per tant,
llavors, el sang de gat és el que més necessitem.
Això anava a dir. Les crides, diguéssim, ara serien perquè els gats fessin donació de sang?
Bueno, és que sang de gat en necessitem sempre, tot l'any. Sigui l'època que sigui, a l'estiu necessitem més, però és que realment ara, aquesta època que estem, també hi ha molta més demanda que no l'oferta que nosaltres fem. Llavors, nosaltres tenim un equip de persones que estan a les xarxes socials, que es dediquen a contactar, a muntar campanyes, contactar amb donants i tal, i bueno, pues, amb aquestes campanyes obtenim molta bona resposta dels donants. Però inclús fent aquestes campanyes i estan super centrats en això, mai aconseguim suplir la demanda de, sobretot de sang de gat. Sang de gos ho tenim bastant apamat i aconseguim satisfer tota la demanda. Però amb sang de gat és complicat, és més complicat. No, i no només aquí, al nostre país, vull dir, a d'altres països passa el mateix.
Perquè posar sang de gos a un gat o l'inrevés, això es fa alguna vegada?
Això es fa, això es diu xenotransfusió, és administrar sang, transfondre sang d'una altra espècie, i sobretot en casos de gat, moltes vegades els hospitals ho han de fer, perquè pues, tenen un gat que els arriba politraumatitzat, o els arriba anèmic, els arriba crític, i no tenen sang de gat, tampoc tenen un donant a l'abast el que hi puguin treure sang ells mateixos i posar-li aquesta sang sencera en el gat, però sí que tenen o sang de gos o tenen un donant caní que sí que hi poden treure i ho fan. El que passa que això no soluciona el problema, diguéssim, a mig-llarg plaç del gat, perquè aquesta sang
al cap de 48 hores, al cap de 24-48 hores, el gat l'haurà destruït. Aquests globus vermells del gos, el sistema immunitari, les defenses del gat, el destrueixen molt, molt ràpid.
Clar, això no és nostre, sí, no? Que... Això no és meu, fora d'aquí.
Exacte. Llavors, sí que et dona cert marge de temps, perquè mantens l'animal viu, més o menys estable, i et dona cert marge de temps, pues, o per contactar amb el banc de sang, que et proporcionin sang, o si el banc de sang, per raó que sigui, no en té, buscar un donant del mateix grup sanguini i fer-li extracció de sang. Moltes vegades els hospitals ho han de fer perquè no... Sí que nosaltres els hi proporcionem, però moltes vegades tenen, nosaltres els hi proporcionem dos unitats de sang i ells tenen quatre pacients que necessiten la sang. Mm-hmm. Llavors, moltes vegades es troben amb aquest problema.
Clar. Aquest programa es diu La nit dels ignorants i t'asseguro que després d'aquesta conversa amb en Marc Beguer, veterinari del Banc de Sang Animal, hem deixat de ser ignorants en aquesta qüestió perquè ens has fet una classe magistral que s'ha entès perfectament. Marc, moltíssimes gràcies per participar a La nit dels ignorants i per fer la resposta que ens demanava l'oient i tota aquesta classe de com funcionen les transfusions i com funcionen les donacions de sang de gossos i gats. Moltíssimes gràcies, Marc Beguer.
Moltes gràcies a tu, Marta.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Well, I met you at the blood bank. We were looking at the bags, wondering if any other color matched any of the names we knew on the tags. You said, see, look at that, it's yours. Stacked on top with your brothers. See how they that secret that you know, that you don't know how to tell. It fucks with your honor, and it teases your head. But you know that it's good, girl, 'cause it's running you with red. Then the snow started falling. We were stuck out in your car. You were rubbing both my hands, chewing on a candy bar. You said ink is just like the present, to be showing up like this.
Ara passen dos minuts de tres quarts d'una de la matinada, el 93-201-7474 de La nit dels ignorants, que continua sonant, com ha de ser. I ara saludem a la Rosa des del Vallès Oriental. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i moltes felicitats pel programa, eh? És un programa molt, molt amè.
Moltes gràcies, Val. Rosa. Tu diràs. Res,
home. Bueno, mira, jo tinc un net que el mes que ve fa 18 anys.
Sí.
I sempre anomena de cars i que li agradaria anar. Jo m'agradaria fer-li una sorpresa que penso jo que li pot agradar.
Mm-hmm.
Però, esclar, jo ja tinc una edat, vaig molt perduda, i com que aquí hi ha tanta gent que ens escolta d'ignorants i tal, aviam si em poden fer una miqueta d'ajuda. A mi, jo, allò que ho comentes, mira, li vull fer això al meu net, amb amics, allò, joventut, i m'anomenen, alguns m'han anomenat que hi ha un càrting a les Franqueses, Granollers, mm-hmm. Algú així m'han dit, Franqueses, és que hi ha vegades que no me'n recordo gaire de les coses, Franqueses, Granollers, que té un nom que no us el diré, perquè podeu dir al revés, però es veu que és d'un circuit alemany.
Ja.
El nom el porta d'un circuit alemany. Ai, no sé, és que ho diré malament. Per això vull ajuda. I si em podien informar, si han anat amb aquest càrting, si té classe, si puc quedar bé, i si els hi ha agradat les persones que hagin anat.
L'experiència que hagin tingut, molt bé. Aquest això. O un altre que sigui xulo, no gaire
sí,
lluny.
Home, com sí. Que som del Vallès Oriental,
clar,
pues que també
clar, que
sigui per aquesta
Vallès.
Zona,
clar,
que
clar.
No se'n tingui que anar per dir alguna cosa a Saragossa,
clar,
per dir una
no,
cosa
és igual,
així.
O a Lleida, no? Que sigui una mica per la zona
mateix.
Del Vallès.
Per això mateix, que sigui la zona, i m'han parlat d'aquest. I em van dir el nom. Però és que no me'n recordo. A més, que potser si és amb alemany ho diria al revés. Okay. I diu, ui, aquest està molt bé, té classe. I esclar, ja que fas una cosa, pots fer-la bé.
Fer-li el regal bé amb els amics i que pugui disfrutar del dia.
Això, que quedi un record i que no sigui un puesto que no sigui correcte o amb l'ambient. Bueno, que tingui una mica, que es diu vulgarment, de cara i ulls, no? Que sigui correcte.
Clar, com pues a bona això, àvia que és, fer-li una sorpresa que se'n recordi tota la vida dels seus 18
anys. Bueno, sí, que sigui això, i com que aquesta joventut, els cotxes i tot això, i me n'han parlat bé, però és clar, m'han dit tants, que la veritat...
A veure si algú ens pot fer memòria o ens fa una mica d'una ruta de mira, aquest i aquest...
Sí, i sobre aquesta zona que ells viuen per allà, doncs, Franqueses, Granollers o alguna cosa així, però com que m'ho faig jo, doncs necessito ajuda.
D'acord, perfecte. Segur que t'ajuden, Rosa. A veure què ens diuen.
Moltes gràcies i seguir endavant amb el programa.
Moltes gràcies, Rosa.
Moltes felicitats.
Adéu. Una abraçada. Adéu. La Roser des de Ciutat Vella, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Aviam, si parlem de l'amic Eusebi, jo físicament no ens coneixíem, però sí per telèfon, i vam parlar moltíssimes vegades, i sempre que parlaves amb ell, sempre et parlava de les netes. A més, jo tinc... El meu net està entremig d'edat, entremig d'elles dues, em sembla que n'hi ha una de les dues que estudiava el violoncel, bé, etcètera, etcètera. Aleshores, però jo pel que truco és pel tema de la visió. L'Eusebi i jo ens portàvem un any, jo un any més gran que ell, o sigui que més o menys érem de la mateixa quinta, i tots dos ens havíem quedat cecs de grans. Vol dir que, esclar, això era un tema que se'n parlava i que... Clar. Jo, en quant al que ha demanat la Laia, oi, es diu?
Laia, sí.
En quant ha demanat la Laia, jo no li serveixo com a exemple. Efectivament, jo els matins els passaria dormint. Jo, si els pogués treure del món, els matins els faria desaparèixer. En canvi, quan jo tinc el màxim d'energia, el màxim d'idees, de ganes de fer coses i de vitalitat, és a partir de les 6 de la tarda en endavant. Però no crec que pugui donar-hi, que pugui ser un motiu que em passi això, el tema de la visió, perquè això ja em passava de nena. Jo de nena, si estudiava... Si m'havia de quedar fins tard estudiant el que fos, perquè si ho feia al matí, a primera hora, abans d'anar a l'escola, no em servia de res. Ho feia, però no em quedava, no em servia.
I ho havies de fer de part de tarda a vespre, no?
Sí, clar. Per això que ha sigut tota la vida que tinc més això, més idees, la ment més desperta, més ganes de fer coses, més... Tot és... a la nit o al vespre nit. Ja. No sé si això té res a veure en absolut amb
el... No, perquè ja eres així abans, per tant, l'impacte psicològic d'haver perdut, no, perquè ja eres igual.
No hi noto una diferència.
Clar, notes la diferència.
Sí que dormo pitjor que abans a la nit, però és per altres problemes. Però no per això.
D'acord.
No crec que doncs tingui res a veure.
Ell anirà prenent nota del que aneu dient.
Per poc que li serveixi, cas més.
Clar, perfecte.
D'acord?
Molt bé, Roser, moltíssimes gràcies.
Al contrari, a vosaltres sempre.
Bona nit.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Em resisteix. No puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llaunaria no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres una goteta, sempre.
Ja,
sempre la puta goteta.
Jo la goteta sempre és culpa de la pròstata. No m'ho passa.
Has provat amb el teflon?
No.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Va, que encara ens queden 6 minuts per arribar a la una de la matinada. Us faig un regal, perquè aquesta setmana ja sabeu que acabarà dissabte amb la celebració del Cap Butaca Buida, que vol dir que volen omplir tots els teatres de Catalunya que participen en aquesta iniciativa, i nosaltres també hi posarem el nostre granet de sorra, primer amb dues converses que tindrem aquesta setmana molt boniques, amb dos espectacles molt diferents. I la segona és que ara, qui vulgui anar dimarts, 24 de març, a les 8 del vespre a veure al Teatre Condal de Barcelona una idea genial, l'Aina és a punt per agafar el telèfon al 93207474. És una comèdia, li diuen, de dobles identitats. Per tant, això vol dir riure assegurat, dirigit per Xavier Ricart, i amb els actors Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Anna Azcona. Una entrada a doble, per tant, dues persones, per anar dimarts 24 de març a les 8 del vespre al Teatre Condal de Barcelona. I si truqueu al 93207474 i voleu anar-hi, l'Aina pren nota i podreu recollir l'entrada a la mateixa taquilla del teatre el mateix dimarts abans d'aquesta funció. Dit això, a més de les trucades al 93207474, el que tenim és missatges que ens heu fet arribar al WhatsApp del programa. Avui, sobretot, són missatges escrits. Per tant, començo a llegir abans d'arribar, a veure si tenim temps de fer-ho tot, si no ho acabarem després. En Frederic ens diu: per què el canal televisiu Factoria de Ficción repeteix insistentment una vegada darrere l'altra capítols de La que se avecina? Diuen, aquest canal no té altres mitjans d'obtenir guanys que no sigui saturant-nos de les aventures i desventures dels veïns de Montepinar. Déu meu senyor, diu el Frederic. No vull ni imaginar-me si això passés amb Torrente. Això és el que ens deixa en Frederic. La Laura, des de Tarragona, diu: voldria saber si l'aigua embotellada porta algun tipus de conservants, ja que no es podreix. Si posem aigua de l'aixeta a l'aire lliure, s'acaba podrint. A veure si algun ignorant em pot respondre. Diu la Laura: també vull felicitar la Marta Romagosa i el seu equip per l'excel·lent programa que fan, fa molta companyia. Doncs gràcies, Laura, moltes gràcies. En Joan Manel, en tot cas, per ser més exactes, Joan Manel, des de Cambrils, diu: com és que mai sentim les veus de l'oposició als Estats Units? Ni dels demòcrates, ni de Bernie Sanders, ni de ningú? És una pregunta molt intel·ligent, Joan Manel. Per què no escoltem les veus de l'oposició pràcticament als Estats Units? Després, en Jordi, des del barri del Guinardó de Barcelona, diu: en primer lloc, voldria felicitar-te per lo bé que fas el programa i per lo simpàtic que ets. Moltes gràcies, Jordi. També voldria felicitar la Maria Rosa de les Corts, també perquè s'expressa molt bé i perquè dona les respostes i fa les preguntes. El mateix dic, avui escolta més dia de felicitacions, no només per nosaltres, per la Maria Rosa de les Corts, i el mateix dic per la Maria Teresa de Valldoreix. Diu: si pots, un dia m'agradaria escoltar la banda sonora de la pel·lícula Riques i Famoses de Georges Delerue, que vaig descobrir gràcies a l'Àlex Gorina. Jo dic el gran Àlex Gorina, deixa'm que digui, que tal com diu ell, no té desperdici. Diu: és preciosa i crec que agradarà molt i molt als oients. Doncs mira, com que tenim un llistat de cançons que aneu demanant i les anem posant quan podem i ens va bé, aquesta que demana en Jordi des del Guinardó, Riques i Famoses, de Georges Delerue, doncs la posem a la llista per poder emetre-la, així que la trobem i tinguem un moment. Per cert, que em diu l'Aina que l'entrada per avui ja està donada, per tant, veurem si demà fem algun altre regal o no, abans del Cap Butaca Buida de dissabte. I encara ens queden alguns missatges. Per exemple, tinc temps de dir el de la Nati des de Sabadell, perquè té a veure amb algunes trucades que hem tingut avui i feia referència a fer una pregunta a una persona, i és que la Nati de Sabadell diu: jo vaig néixer el 1944 i de petita, ella diu, la Nati, havia vist les persones que escrivien cartes per als altres. O sigui que aquest no parla ni de llibres, ni parla de records que algú li ha explicat, sinó que ella mateixa, quan era petita, havia vist aquests escrivents, no? Com que hi havia tanta gent que no sabia ni llegir ni escriure, hi havia aquests escrivents que feien aquesta feina. La resta de missatges que encara ens queden, i, òbviament, les vostres trucades al 932017474, les deixo per després del butlletí de la una. Ara escoltem atentament on som a l'actualitat, de què hem d'estar pendents, i tornem després del butlletí. Fins ara.